tot costa.
Diu Ancelotti que la carta del Madrid, queixant-se dels arbitratges, només persegueix una explicació a l'entrada que va patir Mbappé a Cornellà. Home, Carleto, quan un club diu públicament que les errades arbitrals són intencionades i no humanes, sembla que busca alguna cosa més que explicacions, però vaja, a aquestes altures és possible que ens mamem tots al dit.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts, 4 de febrer de 2025. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens explica?
Doncs mira, que avui es comença a disputar la ronda de quarts de final de la Copa. Atlètic de Madrid-Getafe a 2:15 de la nit. Demà el Madrid visitarà el Leganés i a la roda de premsa prèvia, ara ho deies, Carlo Ancelotti, l'entrenador blanc, ha donat suport a la carta del club contra els àrbitres, tot i que s'ha limitat a dir que era una carta que buscava explicacions.
També ha dit que Mbappé no podrà jugar aquest partit,
sí, que
és una cosa que, no, sense desconfiar del mal que pugui tenir Mbappé, no sap si s'ho han fet venir...
Clar, es veu que el que diuen és que té un hematoma just al bessó arran d'aquesta entrada. Bé, la Federació Espanyola de Futbol creu que les acusacions del Club Blanc són molt greus i atenten contra l'honorabilitat de l'estament arbitral. De moment, però, que se sàpiga, no hi ha expedient obert al Madrid per, efectivament, si això ho hagués dit un jugador o un entrenador, segurament ja tindria l'expedient obert. Veurem què fan contra el Club Blanc. Tot això des del vestidor del Barça...
Veurem, vols dir que esperes que facin alguna cosa?
Assegura, ben assegura.
Ah, val, val.
Des del vestidor del Barça, mentrestant, Araujo, que ha atès avui els mitjans de comunicació en l'acte de tancament dels relats solidaris, de seguida el Salmurri ens ho explica, no n'ha volgut parlar i, de fet, diu que els jugadors no poden dir el que pensen en la línia del que va dir Rafinha ara fa unes setmanes. És a dir, sí, que ells no, també
ja,
es queixarien.
Ja ho diu el president, tampoc caldria.
Sí, tot i que ahir Laporta ja havia, quan va aparèixer la gala de Mundo Deportivo, ja existia la carta del Real Madrid i també va estalviar-se fer cap declaració en referència a això.
Sí, i fins que d'aquí dues setmanes ens tornin a perjudicar nosaltres.
Aleshores serà un escàndol i una vergonya, que és el que va dir ara fa unes setmanes arran del penal no xilat sobre Koundé. A tot això, el Barça jugarà dijous al camp del València, el seu partit de Copa. Olmo ja s'ha entrenat, recordem que s'ha perdut 4 partits per lesió, en principi ja podrà estar a punt per aquest, i Gavi encara no ho ha fet, va marxar de l'últim partit per una commoció i caldrà veure amb el protocol si es confirmarà en principi demà si pot o no participar en aquest partit.
Si és per ell, ja estaria corrent AP7 avall, però vaja, no caldria forçar per un partit a València.
I us ho vam explicar dijous i el Barça ho ha fet oficial avui. El clàssic de la Lliga F serà a Montjuïc. L'hora i data pel partit encara s'ha de confirmar, però ja s'ha obert la venda d'entrades, les bàsiques pels socis.
Sense saber l'hora del partit?
No, però saps el cap de setmana, si saps que el tens lliure, ja les pots anar comprant. Si no, t'has
reservat tot el cap de setmana per veure si tens sort.
Sí, sí, de moment. És a dir, les entrades s'han obert amb molt temps d'antelació. Et pots esperar a saber a que es confirmi aquesta data i aleshores les compres. Però si tens el cap de setmana lliure i saps que aniràs, doncs ja tens oportunitat d'anar-la reservant. A l'Espanyol...
M'estic fent gran, de veritat. Molt ràpidament.
Si hem d'anar al ritme de la Lliga F, potser hem d'esperar l'última setmana prèvia, ja no hi ha marge per vendre-les. A l'Espanyol han valorat el tancament del mercat de fitxatges d'hivern amb el nom de Javi Puado sobre la taula. Acaba contractat el juny i Gara Garza explica com a prioritària la seva renovació. Segura més que està segur i convençut que no ha signat amb cap altre club. I sobre el futur de Joan Garcia, el director esportiu de l'Espanyol ha dit que en cap cas es farà una mala venda si arribés la situació.
I a cada partit que passa sembla que la venda serà més bona, evidentment fins al topall de la clàusula que ja té Joan Garcia.
I el Girona també va tancar ahir el mercat, ho va fer sense novetats, tot i que Solís tenia ofertes fins última hora, hi va haver certa incertesa. El Girona tancava el mercat el dia en què guanyava a casa a Montilivi en Les Palmes per 2-1, tot i que en patiment final.
Sí, va ser un doble patiment pel mercat, que això patien més que Càrcel i Mitchell, i pel partit que semblava tancat amb el 2-0 i que, vaja, va anar d'un pèl que no es complica.
Segon dia de judici pel cas Rubiales. Avui ha declarat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que ha explicat quan es va assabentar pel perdó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso i que és una mica el gat de Schrödinger en una suposada reunió que hi va haver d'integritat, on ell diu que no hi era, però hi ha testimonis que diuen que sí que hi era, i ha estat bàsicament el gran dubte del dia.
El gat de Schrödinger o una trola, directament.
Bé, el jutge, després ens explicarà la Sònia, ha convidat les parts que, si volien acusar-lo de testimoni fals, que ho fessin, però que bàsicament perquè deixessin de donar voltes perquè estaven durant molta estona.
Passes per allà a declarar i acabes a la garjola.
Bé, ja saps que els testimonis estan obligats a dir la veritat, no així els acusats.
He vist algun capítol de Perry Mason.
Exacte. En bàsquet, el Barça rebrà demà el Maccabi a l'Eurolliga, immers en una crisi esportiva que fa tremolar la banqueta, tot i que Peñarroya ha dit avui que està tranquil. Bé, se li segueix sent baixa, però podria tornar Justin Anderson.
En parlarem amb l'Ernest Macià, que no només està pendent del futur de Peñarroya, sinó també de si arriba o no, que podria ser que no, el fitxatge que tant ha reclamat Peñarroya a una setmana mal comptada de la Copa.
A l'NBA, a les 6, han presentat Luka Doncic com a nou jugador dels Lakers de Los Angeles. L'eslové, fins ara els Mavericks de Dallas, entra en una operació d'intercanvi, ja ho sabeu, amb Anthony Davis.
Estava escoltant la Ruth i es veu que no estava més aviat tímidot, no tenia gaire ganes de parlar a Luka Doncic.
Potser no li ha fet gaire gràcia, com tots intuïm, aquest...
Canviada les... El que passa no l'han avisat, però canviada les pels Lakers...
No, però
jo...
pel que es veu, ja saps que els meus coneixements
de NBA
són importants, però sobretot de la vida de Doncic a Dallas es veu que estava bastant adaptat i hagués volgut continuar.
Jo he comprat una casa i no sé quines històries.
Sí.
En fi, vaja, ja la vendrà tu, no? Vindrà d'aquí.
Bé, sí, no hi ha gaire diferència, en realitat, entre Dallas i Los Angeles. És que a mi no m'agrada Los Angeles.
Ah, val.
En hoquei patins, el Vilassar ha fet oficial el fitxatge d'Aina Florenza i Elsa Salvanyà. Les seleccions espanyoles d'hoquei herba d'entrada han començat la participació a la Pro League, que es disputa a Sydney, Austràlia.
Amb l'Aina Florenza, el tram final del Tot Costa, hem quedat per parlar d'aquest fitxatge que ha cridat l'atenció, quan, evidentment...
És com Nadal Barça-Madrid, ara mateix.
Sí,
no, li haurem de preguntar. Sí, aquesta és la pregunta que m'havia pensat. Què et sembla?
Molt bé.
Jo a l'Aina li...
Començarem per aquí. Que sàpigues que...
O del Madrid al Barça. No,
hi ha hagut cares de crispació a l'estudi quan has dit que Dallas era igual que Los Angeles, però d'això no en parlarem.
Sí, molt semblant.
D'avui. Aquest és el mapa esportiu d'aquest...
Més petita Dallas, de fet, et diré. Més còmode, segurament.
Molt, sí. Igual et trobes...
Hi falta una mica de platja,
igual
potser.
Igual et trobes
a molta calor a l'estiu.
En fi, aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Doncs avui us preguntem per Araujo, i concretament les seves paraules. Ell diu que se sent còmode amb el sistema de Flick, i us preguntem si creieu que s'hi adaptarà, amb dues possibilitats. Sí, serà titular, sí, s'adaptarà, o no, la seurà Íñigo. Què en penseu? Doncs podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. I la Sònia Lear, com sempre, ben pendent de totes les vostres respostes.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607-07-09-28.
Per cert, que avui ens visita la Marta Ferrer, la nostra experta en sèries i documentals relacionats amb el món de l'esport, per presentar-nos El Oro Olímpico Robado, un documental de la ESPN que s'està emetent des de fa algunes setmanes a la plataforma Movistar i que val molt la pena perquè explica la història d'una selecció espanyola, en teoria paralímpica, que va participar als Jocs de Sydney, va guanyar l'or, però menys dos integrants, els altres no tenien cap mena de deficiència. És un cas que la veritat és que a mi em costa recordar-lo, però quan veus el documental flipes colors, i avui la Marta Ferrer ens l'explicarà. Senyor Ferran Martínez, que mira amb cara de... Ha tornat al boomer quan dic que et pots trobar JR per sí, Dallas. Bona tarda.
Sí, sí, bona tarda, bona tarda. No, ho ha dit vostè, senyor Costa.
Tu no saps què és Dallas.
Sí, home, sí.
Ah, doncs si
no,
vols,
no. Això, vull dir, no, no, sí.
Joalan, ets un pandó, etcètera, etcètera. Vull dir, Dallas, en fi. I entre Dallas i Los Angeles...
Sí, una sèrie que miraven els meus pares.
És que clar. No, tu has buscat, Costa, tu has buscat...
Jo no la veia. Jo entre Los Angeles i Dallas, com em anaves a comentar...
El meu càrrec no em permet insultar els col·laboradors. Anais Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Tampoc miraves Dallas, tu no saps, no saps ni qui era.
No.
Molt bé. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
Què hem de fer amb aquest personal?
No ho sé, jo començaria per tu. perquè jo veia Perry Mason quan tu no havies nascut.
Va, però...
Sí. Però Perry Mason nosaltres l'hem arribat a veure, eh?
Sí,
en blanc i negre i tot.
Sí, sí, al clar, principi de TV3.
No n'hi havia.
Però sí, van fer com una, un remake. Mirava, sí.
A la meva època només hi havia una tele i feien tres sèries imprescindibles.
Gran Perry Mason.
Perry Mason. El agente de Cipoll.
Aquesta no la tenim.
No, sí, tampoc.
I Cita con la muerte.
Ara mirem Crims.
Per exemple, sí, sí. Però jo Perry Mason la mirava al principi de TV3 perquè el meu pare l'havia vist de més petit. Aquesta sèrie, espectacular. I tenia raó. Vaja, qualsevol referent judicial que tenim és de Perry Mason.
No, ara que parlem de sèries que gent d'aquesta taula ni sap que són el Roper, avui precisament se veia a TV3 que ha mort l'actor del Roper, George.
Oh, dius, ha mort George?
Sí, Brian Murphy, es deia.
No, havia de tenir una edat, ja.
Sí, de fet, a mi el que m'ha sobtat és que
encara fos viu. Efectivament, sí, doncs sí. El bo d'en George encara bellugava fins avui. I des d'aquí, doncs...
Home, però una cosa...
Bueno, això no té...
No tinc cara bellugada, és que és una falta de respecte com està en aquest programa.
Cara bellugada fins avui.
Bueno, home. Pensar, sisplau, el programa.
Però què voleu? Pobre, un bon cel. Que...
George i Mildred, eh?
Sí, sí. Quantes vegades ens ho han dit, eh?
92 anys tenia Brian Murphy.
Amic, 92.
Imagina't. Mildred era fantàstica.
Sí. I ell també.
Arregla bona.
Va, sortiré del jardinet. Des d'aquí, disculpes a la família del Boden George, si és que ens estan escoltant, i si no, doncs també.
Si encara belluguen, segur que sí.
La família, suposo que sí. Va, tira, Salva, treu-me d'aquí.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
With a Smile, el tema que interpreten Lady Gaga i Bruno Mars. Vaig veure ahir de passada que els han donat algun premi als Grammy. Millor duo. Molt bé. La veritat és que veient la imatge que ens han punxat a l'Esport 3, cap dels dos no sembla ell, però en fi. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmo avui ha anat a veure Araujo, Ronald Araujo, que és el padrí, com sabeu, de la edició d'aquest any del Relats Solidaris. I bé, més enllà que ara l'escoltarem, doncs un any més ha estat un èxit de recaptació.
Sí, 19a edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport ha recaptat 94.400 euros, de fet una mica més, que van destinats a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia i que aniran destinats al Pavelló de la Victòria de l'Hospital de Sant Pau. Araujo és aquest padrí juntament amb Cristian Estuani, el davanter del Girona. Properament hi haurà un acte també amb Cristian Estuani a Girona, però avui Ronald Araujo era el protagonista i un Ronald Araujo que clarament ha vingut amb un discurs molt preparat, molt
sí?
conscient.
Sí, se li notava, eh?
Sí, sí, sí. De què se li preguntaria i què volia dir, fins a on volia dir. Per exemple, no hi ha hagut cap mena de detall sobre la fer renovació, diguem-ne, d'allò de la Supercopa, estic pràcticament fora, fins a la renovació. De fet, se li ha preguntat explícitament per la clàusula de rescisió i no ha volgut respondre, ni tampoc sobre el sidral que ha mostrat Florentino Pérez a tomb de les seves queixes per els arbitratges que, segons considera el Madrid, estan patint. De fet, ha explicat que se n'ha entrat avui, d'aquest comunicat, no hi ha volgut entrar, però sí que ha reconegut que el vestidor... Diguem-ne que el tema arbitral és una qüestió important perquè ha subratllat les paraules de Rafinha, que el seu dia, ho recordaràs, va dir allò de que no podien dir el que pensaven perquè, si no, serien sancionats.
Lo que dice Rafinha tiene razón. Al final no podemos decir todo lo que pensamos. También entiendo que ser árbitro también es una profesión difícil, ¿no? Los entiendo. Pero bueno, o sea, no me cabe a mí responder esto, ¿no? Al final hay gente que, o el club, o no sé quién puede responderte esto, pero creo que no me corresponde a mí.
Posició de manual. Després parlarem del tema arbitral, perquè hem d'escoltar, evidentment, Carleto. Posició de manual. Aquesta setmana el problema el tenen ells, doncs que plorin ells i ja, si de cas, ja ens tornarà a tocar a nosaltres.
A nivell personal, tot satisfacció de seguir com a blaugrana, de ser protagonista i també, diu, còmode amb la idea futbolística de Hansi Flick.
Bueno, bien. Contento, ¿no? Contento por volver, por estar con equipo, por volver a jugar después de mucho tiempo, ¿no? Y bien, lo veníamos entrenando desde antes de volver a jugar con el míster, con el staff, siempre estamos mirando videos. Es verdad que es un estilo un poco arriesgado, ¿no? Pero al final es lo que nos da resultado, en lo que creemos en eso. Me voy sintiendo bien, cada vez que voy jugando voy agarrando más ritmo, que es lo importante. Y nada, esperemos poder seguir sumando y ayudando al equipo.
I a tot això, sobre la situació a la Lliga, diu que la Lliga està ben oberta i, pel que diu, al vestidor queda clar que aquesta és una jornada important i que, almenys en el cas d'Araujo, que té molt clar quin resultat vol el derbi madrileny.
Y el resultado que perda los dos puntos. Eso está claro. Pero no, nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros, en lo que queda por delante. Queda muchísimo, muchísimo de Liga. Y sabemos que es importante, ir partido a partido, sumando a tres. El otro día fue un tres puntos muy importante, ¿no? Creo que lo remarqué al equipo y lo dijimos que era muy importante ganar ese partido. Sabíamos que iba a ser bastante difícil, pero al final tenemos que ir sumando a tres. El equipo compitió y bueno, y con el objetivo claro que es ganar la Liga. Creo que quedan muchísimos puntos y tenemos muchas chances de poder hacerlo.
Bé, per descomptat que en el cas d'avui era molt més interessant la causa, aquests gairebé 100.000 euros que aniran a l'Hospital de Sant Pau, que no pas el que ha dit Araujo, però sí que us vull preguntar si esteu d'acord amb ell que ho agafarà ràpid, això d'aquest sistema de Flick, que ja l'hem vist grinyolar en alguna ocasió, en algun pas endavant que no ha fet quan l'havia de fer, i en definitiva ja us encamino a la pregunta que fem avui, si creieu que serà un jugador titular o que quan torni Íñigo, bé, doncs el veurem visitar la banqueta més del que li agradaria.
Per mi la situació d'Araujo s'ha de mirar des del seu context, i el seu context és que ha fet una renovació amb una clàusula de rescisió molt assequible, amb una particularitat que no poden accedir a aquests 65 o 75 milions que té de clàusula.
Quan dius molt assequible, en quina xifra penses? Ho dic perquè està no sé més si ben guardat que el secret de la Coca-Cola.
Pues crec que són, no sé si 65 o 75, però exclou a tots els que són grans rivals del Barça. És a dir, se podria anar a Aràbia i se podria anar a determinats clubs de la Premier, però no crec que al City o al Chelsea o al Madrid o al Bayern o al PSG. Aquests tenen un altre nivell de clàusula que és crec que la que tenia abans, 300 o 400. No ha variat molt la qüestió.
Perdona,
per tant, veig un context de provisionalitat amb la situació d'Araujo, perquè podria ser que marxés al juliol amb, si algun equip paga aquesta clàusula. De fet, a l'hivern la Juve ja va oferir 30 milions i no va marxar perquè el Barça ho va considerar insuficient i va acabar renovant. Respecte a la situació tàctica, jo crec que és possible és possible que s'adecui a les exigències de l'entrenador i aprengui les rutines defensives de la línia del Barça, però dubto si Flick apostarà per ell o per Íñigo quan estigui, o per un altre, o per Eric, quan estiguin tots en forma o en condicions de jugar. No ho sé, ja anirem veient. Es pot jugar, però no crec que sigui jugador de la màxima confiança del míster ara.
Ho dic perquè a mi, tot i que a Flick li va anar de conya la targeta groga que li van ensenyar per dir Ronald, tens targeta al garatge, però a mi el canvi de l'altre dia, més enllà de que fos encertat, com es va demostrar la segona part, Araujo per Eric, a mi em sembla significatiu. És a dir, aquest canvi fa 2 anys, primer perquè no hi era Flick, ni se l'hauria plantejat ningú.
Sí, sí.
Ni el mateix Flick se'l planteja amb Íñigo, perquè ens entenguem. No recordo cap canvi d'Íñigo al descans d'un partit perquè creu que tàcticament no té una altra central
que li pot aportar
més.
És que els bons tàcticament, en teoria, ja hi són. Una altra cosa és que passés al contrari, que un dia diguis, hòstia, la segona part em bombardejaran. Potser m'interessa més...
Sí, exacte. Imagina't, a Sant Mamés, últim quart d'hora, i dius, ara hem de defensar i surt Araujo.
Però no és el cas. I crec que en la majoria de casos no serà el cas.
Però és que segurament hauria sortit, si no fos per la lesió d'Íñigo Martínez, tinc la sensació que s'ho hauria pensat 2 i 3 vegades abans de tornar-lo a ficar en aquest context competitiu. Primer de tot pel temps de baixa que ha estat, que és moltíssim. I després per aquest tema. Tot i així, tots els entrenadors, pel que tinc entès, tots els entrenadors que han tingut a Araujo diuen que és un jugador esponja, que s'involucra molt en les xerrades, que pregunta molt, que busca adaptar-se ràpidament. Ara bé, això no vol dir que Flick al final acabi apostant pel que ja li està funcionant, no? Que al final aquí l'equip està per jugar, per competir i per guanyar títols, i no pots estar, em perdó l'expressió, perdent el temps esperant a que algú acabi d'agafar els conceptes que tens, a no ser que et trobis en una situació de circumstàncies que és una mica el que ha passat ara.
És que s'ha de tenir molt en compte també el context en el que està l'equip. Ara és molt difícil entrar en aquesta defensa del Barça quan no pots fallar, perquè a la Lliga tens el Madrid a 4 punts i no et pots permetre una altra punxada i necessites estar amb els millors. I ara mateix Araujo el que necessita també és jugar per anar adquirint aquests mecanismes que encara no té, que s'agafen sobre el camp. I quan t'estàs jugant les garrofes cada diumenge i no pots fallar perquè tens una final a cada partit, perquè a la Copa no pots fer rotacions, perquè ara mateix és una final cada partit, a partit únic, i veurem com vagin...
Home, però jo crec que dijous, si vols, que no sé si voldrà, te les pots permetre.
Segurament sí, perquè també el València...
Jo m'imagino que farà més rotacions al València que al Barça.
Jo també estic d'acord, però vaja, ara mateix sí que és veritat que no et pots permetre fallar en cap partit perquè te'n perds alguna competició.
Sí, això és evident.
I bé, això, no?, que Araujo necessita això, minuts i jugar, i per davant, a dia d'avui, té els altres 3 centrals.
Sí, tu creus que Eric està per davant d'Araujo, eh?
Jo crec que sí, perquè pel que ha demostrat Eric a l'hora de jugar últimament, pels mecanismes que té amb la defensa avançada que vol jugar al Barça, ho té molt més agafat que Araujo. Per mi. Evidentment, Íñigo i Cubarsí ja ni en parlem.
Li surt més natural.
I estic d'acord amb el que deia l'Anaïs, que és un jugador esponja i té aquesta virtut, Araujo, que és un futbolista que també és molt competitiu dins un propi equip. O sigui, ell no es conformarà amb el rol aquest de ser el tercer o quart central del Barça. De fet, volia marxar aquest hivern perquè no veia possibilitat de tenir minuts. I tot això també va lligat, com deia el Miguel, en un context molt particular d'un futbolista que ja s'ha guardat aquesta carta en la seva renovació de dir, ei, si jo he de ser el tercer o quart central del Barça, a l'estiu intentaré trobar...
Clar, però si ja tens badats una sèrie de destinacions...
Sí, heu de pensar que a l'estiu vindrà un altre central.
Això el sembla. Manchester United no hi és en aquest...
No?
Jo crec que no, perquè són equips Champions, no? O sigui, han de ser rivals del Barça, i el Manchester United no fa pinta que vagi a la Champions.
Avui no s'han concentrat.
Jo de la Premier m'imagino el City i el Liverpool, no? Que són els dos aspirants al títol i que se't poden creuar en
el Chelsea.
Potser el Chelsea.
Al final, o l'Arsenal, no ho sé. A mi no m'han dit tots els clubs que hi ha, però...
Rivals que te'ls puguis trobar...
Tots els que es pugui topar el Barça, amb aquests no hi van.
Bé, el United l'any vinent no serà la Champions.
És un equip que fa molts anys que va darrere de...
I que té pasta per avorrir.
Pasta per un tub, que això també li aniria bé a Arau.
Ara, ojo al marge, que ara us ho pregunto a vosaltres, als oients. De cara a València, avui Almost sí i Gavi encara no.
Exactament.
I Gavi... això, Cir, que...
Doncs que
ja ho veurem demà.
Gavi no, bàsicament, ja ho has dit tu.
Però no està descartat encara.
No, descartat no està, però avui Gavi, seguint el protocol...
48 hores, no?
Exactament, sí senyor. No s'ha entrenat amb els seus companys, ha fet treball específic i al marge...
Claro, no, és de suposar que no feia 48 hores.
És de suposar
que sí,
que bé, l'alta la tindria, però tampoc cal córrer excessos
riscos.
No.
La veritat és que ni amb l'un ni amb l'altre.
I Dani Olmo ja s'ha entrenat amb la resta del grup. La idea és que tingui l'alta mèdica i tingui minuts, més o menys també en funció de com estigui el tema muscularment.
Molt bé, ens guardem per demà la Loto Hansi. Ara us escoltem a vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Yep.
Hola, Sònia, bona tarda. La terra cridant a Sònia Oleart.
La sentim, però és allò de desmuteja't, Sònia. Potser que estiguis...
Com desmuteja't?
Ara.
Exacte, la veiem, però no la sentíem.
Ara està tot perfecte. Et veiem i, el més important, et sentim. Sònia, Araujo diu que se sent còmode amb el sistema de Flick. Creu la nostra audiència que s'hi adaptarà?
No. La nostra audiència, amb un 66% diu que no, un 33% diu que sí. El Marc Urarte diu, si vol jugar, s'hi ha d'adaptar, ho té més fàcil que altres anys, doncs hi ha un staff que millora jugadors. Aquesta temporada sí. L'Alfonso diu s'adaptarà, però per fer-ho necessita jugar partits, equivocar-se i aprendre dels errors. Crec que quan torni Íñigo Martínez jugarà poc i no podrà aprendre gaire cosa. Potser a final de temporada voldrà ser venut a un altre club i al Barça li pot anar molt bé aquest ingrés. El Lluís diu Araujo és jove i sabrà adaptar-se, la temporada és llarga i hi haurà moltes rotacions. Tothom tindrà lloc en aquest equip. El Jordi diu és prou intel·ligent per saber adaptar-se perfectament. Temps al temps. I el Santi Sala diu amb la defensa en línia impossible, només cal veure un abans i un després d'Íñigo. Els últims partits tindrà qualitats que altres no tenen, però pensant la línia li anirà molt gran.
Doncs clarament, contundentment, la nostra audiència, dos de cada tres oients del Tot Costa, de fet, creuen que no s'adaptarà amb facilitat, o el que és el mateix, que Íñigo Martínez, tan bon punt estigui recuperat, li prendrà el lloc. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Salmurri, alguna cosa més?
No, res més.
Mercès.
Que vagi molt bé.
Elton John interpretant el Show Must Go On de Queen. La veritat és que no sé per què ens la punxa el Salva, però sempre és una bona...
Que entra la Laia.
Que la Laia és el show. Laia Tudel, bona tarda.
Diríem que el Madrid s'ha muntat un bon show també per l'arbitratge.
I com que ha de continuar, ve la Laia.
Sí, però és que la Laia no ve a parlar de Carleto, sinó ve a parlar... Així com havia...
O sigui, el Miguel ha estat molt més amable que tu en... Vaja, qualsevol dona pas que has fet cap a mi.
Certament, sí, sí. No, no, jo no dic que no, eh?
Hi ha certa gro en Laia Tudel últimament, sí. També.
No és veritat.
La Laia avui ve a parlar-nos de la mateixa manera que hi ha una pel·lícula de terror, un clàssic del terror, que es titulava L'increïble home minvant, l'operació de venda de Nico al City. Efectes Barça és la increïble operació minvant, perquè... Ahir anàvem a fotre l'agost i avui...
A veure, no està malament, tampoc.
No, home, no està malament.
Ens hem quedat amb la meitat.
Fet però la idea d'una altra cosa.
És que anàvem a canaletes, 20 quilos per un tio que li vam fotre la puntada i avui...
Acaben sent 20, si sumes
ara
el...
Ara resulta que ens havíem venut un trosset... En fi, que la Laia ens ho expliqui bé.
El cas és que ahir es va confirmar la nit aquest traspàs de Nico González del Porto al City. El City va pagar la clàusula, que eren 60 milions d'euros.
Que això sol té un telenotícies.
Ja és un tema, sí, ja és un tema. El Barça, en aquesta operació, quan va traspassar el jugador al Porto, s'havia reservat el 40% dels drets del jugador de la plusvàlua d'una futura venda, més el que es diu també el dret de recompra per 30 milions, que això acabava aquest juny. I per això vam fer aquest càlcul dels 20 milions, perquè ens quedàvem amb aquest 40% de la plusvàlua de la venda de Nico. Però, segons ha informat el Porto, el club portuguès, que ells sempre publiquen amb un exercici de transparència totes les xifres, el que explica és que ahir va comprar al Barça la meitat d'aquests drets del 40%. Va comprar el 20% per 3 milions d'euros. El Porto ahir, abans de fer l'operació amb el City, paga 3 milions al Barça i es queda aquest 20% més dels drets dels jugadors. Per tant, el Barça...
És a dir, que hi havia una clàusula que... És a dir, no és que ahir el Barça els hi permetés, sinó que hi havia una clàusula que els hi permetia comprar aquest 20% per 3 milions d'euros.
No, ho dic perquè no se sap també aquestes coses, el Porto... No, Porto Mendes, tal. Bé, però vaja, en principi tot això ha d'estar escrit i firmat. Bé, doncs el Barça llavors dels 40 passa a tenir només el 20% dels drets d'aquest jugador i d'aquesta plusvàlua de la venda, i això fa que finalment el que ingressi al Barça d'aquest traspàs siguin 10 milions d'euros, que li hem d'afegir els 3 milions que li ha pagat el Porto ja en aquesta operació per aquells. I llavors has ingressat 13 milions d'euros en aquest mercat d'hivern per Nico González. És cert que si tu fas el còmput general, doncs si l'afegim el que ja vas cobrar del Porto per el traspàs dels 8 milions i mig, doncs et dona aquests 21 milions i mig que tu has ingressat en total per Nico, i que has perdut ja, això sí, aquell dret de recompra que tenies de Nico fins al juny.
Ja no tens cap control del jugador.
No, perquè clar, era una altra cosa.
El del City, ja...
Clar, sí, adéu-siau. No, però amb aquests 3 milions que t'ha pagat el Porto, doncs ja ho liquidaves tot. Bé, doncs aquesta és l'operació, que ahir és veritat que amb quina gran operació, doncs finalment és la meitat.
No, i segons com tu miris, continua sent-ho, perquè així a grans trets és un jugador que el Barça, pel que sigui, no ha volgut... que han acabat traient 20 milions comptat i debatut. Sí. Que en podries haver tret més, sí... Al final no...
Bé, el valor sorprèn... de mercat d'un jugador és el que algun club estigui disposat a pagar, i, òbviament, ara mateix el valor 60. De mercat de Nico són 60, i tu diríem que l'has perdut per 20, però no és ara quan tu fas aquesta operació, sinó fa dos anys, bueno, que probablement era aquest el valor de mercat.
Serà una mala operació en funció del rendiment que tingui el City.
Exactament.
Jo crec que dolenta, més enllà del que la valoració esportiva que tu li donis a Nico, que avui a la reunió del programa he vist que estic bastant sol en que més de la que li ha donat al Barça, i per descomptat Xavi en el seu moment, però econòmicament, vaja, llevat que Nico sigui pilota d'or, no podràs dir hòstia, quin drama econòmic. Però a mi em crida més l'atenció això de que dius ah, mira, això serà en 20, no, és que hi havia una clàusula. Jo, amb aquestes coses a mi em fascina. Però també sóc jo sol.
Bé, segurament aquí no m'atreveixo a dir errada, perquè el Barça es dedica a comunicar el que li interessa en el seu moment, però quan el Barça va informar que tenia,
havia venut
Nico per 8,5, però reservava aquest 40%, potser estaria bé explicar que no era un 40-100% assegurat.
El Barça? Perquè jo vaig buscar el comunicat de...
El 40% jo crec que sí que ho va arribar a explicar el Barça.
El comunicat sortia el 40%, sí, perquè jo vaig buscar l'altre dia i no ho vaig veure en el comunicat.
El que no sortia era la lletra... Sortia la lletra petita, no la petitíssima, que era que et podies anar venent a trossos el 40%, diguéssim.
Jo
Ara t'ho dic. Ara t'ho trobo, sí.
La notícia web del Barça informant de l'oficialitat del fitxatge del traspàs de Nico al Porto, jo no vaig veure-ho, no recordo haver-ho vist. Bé, vaja, de sí que és veritat que s'havia dit que el Barça
tenia... Diu que reserva un percentatge d'una futura venda de jugador i un dret de recompra.
No deia el tant per cent.
5 milions d'euros, cert, no deia el 40%,
però després vam saber...
Sí, el comunicat oficial era que...
O potser, perdó, com a mi, potser ho vam saber o el Porto va dir.
Sí.
Millor vent que vuit.
A veure, a mi, jo també estic en el vaixell del Jordi Costa, en el cas Nico. Per mi em sembla un futbolista que era encara molt aprofitable. Sí que és veritat que el Barça ara té altres prioritats i pagar 30 milions d'euros, que eren 21 i mig.
Perquè... Clar, però és que, això ja és anar 3 anys enrere. És que per mi dir, no, em va notar el jugador, però hem posat una clàusula de recompra de 30 milions, així el mantenim sota control. Això no és mantenir el control, perquè pagar 30 quilos és una barbaritat.
No, perquè el Sidin ha pagat 60.
És molt fàcil. Si tu aquest jugador t'interessa, no el vens. El cedeixes fins que tu et doni la gana. Si no el vols, que sembla que és el cas, cap a casa, i no veig manifestacions a la Diagonal.
El Barça té des dels...
Prefereixo els traspassos amb opció de recompra, perquè una sessió, si tu no et surt bé, el jugador també es pot relaxar i ja tornaré al Barça l'any que ve.
Ferran, una opció de recompra...
Si tu has marxat del Barça...
Home, però si el vens per 8 i el recompres per 30, fots el negoci de Robert i les cabres, vaja.
Bé, depèn, perquè l'evolució del futbolista...
Si el vens per 8 i el compres per 12, per 30...
Tu podies recuperar per 22 quilos un jugador que ara val 60.
Ja... Sí. No? Bueno, doncs al final res de res. És que és una... A la reunió del programa he vist clar que és una cosa
que m'ha afectat a mi. És evident que el Barça tenia unes urgències... El Barça tenia unes urgències econòmiques en el moment en què el va traspassar al Porto, i en aquell moment aquells milions d'euros li anaven bé i creia mantenir un prou control com per si el jugador esclatava poder-lo recuperar. I és veritat que si tu mires ara mateix la nòmina de migcampistes que té el Barça,
no
és evident que, exacte, tampoc és una urgència. Per tant, que li vagi molt bé a Nicole City i potser si d'aquí va ser l'evolució d'aquí 3-4 anys és espectacular, doncs potser en aquell moment el Barça...
Doncs ja ens en recordarem ja d'aquest moment.
És que el perfil de Nico ara mateix seria Pedri en el Barça. Un jugador que pot jugar de 8 o de mitja punta. Perquè en el Porto... Nico ha explotat molt també com a mitja punta, eh?
Sí, per això. És que aquí que el volien de mig centre.
Sí, jo el que tinc curiositat és però era de què el vol Guardiola, perquè...
De mig centre. Jo crec,
Nico ha jugat molts anys de mig centre, però no sé si és la seva millor posició, però vaja, jo tinc curiositat per veure-ho. Aquí al Barça, indiscutiblement, la seva posició seria la de Gavi. A partir d'aquí, tenim Gavi, tenim Olmo, doncs no el volem, endavant les ratxes. En fi.
Bé, totes aquestes xifres que m'ha explicat de Nico és perquè el Porto les ha publicat i pel que hem preguntat. El Barça no ha volgut comunicar cap xifra.
És que aquí no cal preguntar al Barça, perquè com aquesta gent han d'anar a la borsa, això els portuguesos és de conya.
Societat Anònima exigeix transparència.
Fins i tot el comunicat aquest de hem comprat per 3 milions el 20%.
Clar, però aquests senyors no deuen poder portar Nike, imagino, aleshores.
No, perquè...
Ni Spotify, no? Perquè totes aquestes marques que exigeixen confidencialitat...
Això que està fent és ironia.
Confidencialitat, clar, evidentment, tu i jo no ho pots. No ho pots.
Molt bé.
Ni viurien mai a Los Angeles.
Tampoc.
Escolta, a mi tampoc m'agrada Los Angeles. Jo estic d'acord amb la Sònia.
Sí, no,
el problema... Perdó, és que la frase completa no és no m'agrada Los Angeles, que seria absolutament respectable, sinó prefereixo Dallas.
Okay. Perquè Dallas és una mica més còmode com a ciutat. És veritat que l'estiu passes molt de
calor. Cap de les dues, Sònia, al final.
No, és veritat que cap de les dues.
Miami, Nova York...
San Diego és molt cucat.
Jo a San Diego no he estat, no puc. Dallas i a Los Angeles, sí.
Perry Mason, d'on era, Miguel? De Los Angeles devia ser.
No en tinc ni idea. Era paralític, és l'únic que sé.
Collons.
Molt bé. Quin programa.
En fi, avui estem fent amics per avorrir.
Una cadira de rodes i dient, no hi vas preguntar, senyoria.
Con la venia, amb la venia, senyoria.
No, la venia ja no deia. Quan no hi vas preguntar, no. Això era quan aixecaven el dit per protestar. Val,
això mateix. Laia, alguna cosa més del...
Sí, que si fem un balanç aquest mercat, doncs amb aquests 13 milions i mig que has ingressat ara per Nico, li hem d'afegir els 4 i mig que has ingressat per Unai Hernández, que ha marxat a l'Aràbia, i llavors, si fem la suma, són 18 milions que ha ingressat al Barça.
Per què rius?
No estàs segur? Jo pensava que hi havia més operacions en aquest mercat de gener. No n'hi ha més,
No, de sortida. No, ni d'entrada.
Hi ha hagut alguna, però no has ingressat diners. D'acord? Sí que s'ha produït a última hora a Stanis Pedrola, que ha marxat a Bolònia, s'ha dit amb una opció de compra a final de temporada que té el Bolònia, no obligatòria, de 4 milions. Clar, com que no és obligatòria, no te la pots comptar. Que el Barça en rebria 2, per exemple.
Crec que Stanis ja te'l va comprar la Sampdoria.
No, però encara, és que ho he preguntat ara, perquè... sí,
tens cert control sobre ell, d'aquest estil,
sí.
Nico,
aquest,
no?
Sí, tens aquestes clauses que tens control. És a dir, si el Bologna compres Nico... No, Nico no, perdó. Stanis per 4 milions, que és el preu que han posat de recompra, doncs el Barça encara cobraria 2 milions.
Sí que és veritat que hi havia diverses operacions o possibles operacions dels que el Barça hagués agafat un pessic, com amb el cas Nico. Crec que Mingueza també tenia percentatge.
Tenia el Leipzig, que no hi va voler anar. Tenia l'Aston Villa, que no es va acabar de comprar.
De fet, el Barça no és que estigués a l'expectativa, és que l'Oriol Domènech va explicar abans de Nadal que el Barça li havia demanat a Mendes, amb la anuència, amb la complicitat del Porto, de bellugar Nico com fos. És a dir, no sé si la urgència era més prèvia al final d'any, que no pas ara, però que el Barça fet mans i manies...
Però et comptava igualment per ara.
Ja, però que en aquell moment encara necessitaves més els ecos.
S'ha mogut el Mendes per traure a Ansu Fati.
Al final del comunicat parla de Déu...
I Ansu Fati no ha volgut sortir a cap lloc, de cap manera.
Doncs ja ho tens. Al final del comunicat oficial del Porto parla de 10 milions en... ja ho diré, en comissions. No diu aquí, però fa bastant la sensació que...
O sigui, cobres, paguen més en comissions que el que ingressa el Barça?
10%, no sé. Ara...
Has dit 10 milions.
No, perdó, el 10%.
No, és que m'havia quedat acollonit.
No. Però vaja, no hi ha gaire diferència.
No, però vaja...
Si no és Mendes, deu ser de Rendeny.
Els representants per qualsevol operació.
Sí, que sí. Això és... No, però que m'ha fet gràcia perquè al final del comunicat donen tants detalls que al final diu, a part d'això, 10% per...
No, em sembla perfecte.
Impecable. Laia, gràcies.
El Perry Mason a Los Angeles.
S'ho he dit bé, eh? Sí. Toma, és que sí. Ho té tot Los Angeles.
Apunta un oient que era Ironside el que anava en cadira de rodes, que Perry Mason no.
Ah, no?
És el mateix protagonista,
sí, sí.
Però és una sèrie policíaca, aquesta, la d'Ironside.
Sí, té raó. La meva memòria és de peix.
Sí, no, és així.
Ens ho apunta el Ricardo Comas.
Doncs gràcies al Ricardo.
Ironside i Perry Mason no eren el mateix? O sí que eren el mateix?
No, era el mateix actor.
Era el mateix actor,
però un era l'advocat i l'altre era policia.
Doncs espera, perquè com diu el nom de l'oient, Joaquim Molins és qui diu que era a Los Angeles.
Molt bé.
Ja està, no? Aquí tothom noms
totes
i noms.
Totes les sèries eren a Los Angeles abans. Antes. Laia, gràcies.
Adéu.
Chicago tampoc t'agrada, Sònia?
No hi he estat.
Jo tampoc.
Minuts i 3:15 del vespre. Sí, de seguida escoltem Carleto parlant dels arbitratges, però abans feia cua des de fa estona el Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Perquè el Bernat ens farà el tancament de mercat més enllà del Barça, és a dir, totes aquelles curiositats, aquelles xifres que li han cridat l'atenció, que en són unes quantes en aquesta finestra hivernal.
Sí, perquè el mercat d'hivern és un mercat diferent, eh? I en el cas d'aquest mercat de la temporada 24-25 ha estat un mercat estrany, amb algunes coses que us explicaré. Per exemple, va, us ho farem una mica així lúdic, eh? Jugarem, a veure si sabeu.
Sisplau.
No tot és d'última hora, per tant, són coses que ja hauríeu de saber. Quin ha estat el fitxatge més car que s'ha fet en aquest mercat d'hivern?
Durant, no?
John Durant, el jugador colombià de l'Aston Villa, que l'ha fitxat Aràbia Saudita, l'ha fitxat l'Al Nassr per 77 milions d'euros.
Ha anat de poc amb el central del City, per això.
Sí, de 2 milions, perquè el segon ha estat efectivament... el segon és Omar Marmoux, que no és, no és central.
Sí, el davanter.
Sí, el davanter Marmoux, que ve de l'Eintracht de Frankfurt, 75 milions, i el tercer ha estat Kvaratskhelia, Gelia, del Nàpols al PSG, per 70 milions. Però el més car se l'han endut a l'Aràbia Saudita, 21 anys, només, John Durant, a l'equip de Cristiano Ronaldo.
No, va dir que el primer és Aràbia Saudita, els altres dos són City i PSG.
Un jove que havia dit que el que li agradaria és jugar al Barça.
City i PSG, que fair play...
No existeix. Sí, per cert, tu que et preocupa tant Nico González i les recompres i el Barça, Xavi Simons, que també va estar al Barça,
sí.
L'ha venut al PSG al Leipzig per 50 milions d'euros.
És una xifra que també em crida molt l'atenció.
Xavi Simons ja estava jugant al Leipzig, però han fet
efectiva
l'opció de
comprar. Compte per el tema de quan fem el rànquing de lligues, compte ara al mercat d'hivern. Va, aquesta és fàcil. Qui quin és l'equip que ha gastat més en aquest mercat d'hivern? El City, però és que a més de molt, 212 milions, bé, 212, 215, segons les fonts que consultis, amb aquests jugadors, amb Marmoush, amb Nico González, Kushanov, que és el central que deies, un central uzbek, i Vitor Reis.
Tots poden jugar ja a la Champions, no? Perquè ara, quan s'obran les eliminatòries... Ah, tres només.
En pots inscriure tres.
I no se sap encara qui ha inscrit, qui inscriurà, no?
A mi jugaria a les dues mans, tot i que l'uzbek ha fet mèrits perquè no l'inscriguin, que no inscriuran el brasiler, perquè quan el va veure va dir... Molt bé, té un gran futur.
37 milions d'euros ha costat aquest jugador.
Abans el talent al Brasil era econòmic i ara ja no.
Això ja li va passar aquí al Pep amb un jugador.
Que no va voler, Enrique.
No el va matar, per ser justos, però clar...
Keirson és l'altre.
Enrique va jugar a mitja part al camp del Tottenham perquè li van demanar...
Un amistós, crec que va jugar.
I Keirson va arribar...
No, Keirson no venia.
Però és que Enrique venia, tal qual va arribar, va marxar, s'ha dit, el Leverkusen. Ho va fer relativament bé. I quan va tornar, jo diria que la llegenda diu que Chiqui Beristain li va dir, hosti, tio, però va mal com a mínim, mitja part i a dormir.
Bé, Manchester City, doncs, efectivament, l'equip que més ha gastat en diferència. El segon ha estat l'Al-Nassr, l'equip que ha fitxat John Durant, només pel fitxatge de John Durant, és a dir, que el City pràcticament triplica el segon. I el tercer, sorprenent, ha estat el Rennes. El Rennes francès ha gastat 74 milions d'euros en nou jugadors, que no són res de l'altre món.
Mitja plantilla.
Samba, un porter, Fofana, però no el Fofana famós, sinó un altre, o el japonès que estava al Celtic, Furuhashi. 74 milions al Rennes, el tercer. Però és que fixeu-vos que a la llista dels 10 equips que més han gastat al mercat d'hivern hi ha el PSG, per Kvaratskhelia, un altre àrab, l'Ahli, el Leipzig, Wolverhampton, el Como, de Cesc Fàbregas, el Brighton i el Milan. És a dir, que no hi ha ni Madrids, ni Barces, ni Liverpools. Equips bastant, en alguns casos, secundaris.
El japonès és... Kyogo
Furuhashi. Estava al Celtic.
I havia jugat a Iniesta i Samper.
Al Kobe.
I sent el màxim col·legiador de la Lliga japonesa.
Doncs aquest l'ha fitxat al Rennes, no per una gran quantitat. Casos que criden l'atenció. El Como, de Cesc Fàbregas, que ha fitxat per valor de 50 milions d'euros. 10 jugadors. Ha incorporat jugadors cedits, com Dele Alli. Ha portat Dubiques, del Celta. O Àlex Valle, el jugador que estava cedit pel Barça al Celtic i que ara està cedit al Como.
Per Dubiques, crec que han pagat gairebé el mateix que s'ha gastat tota la Lliga Espanyola en aquest mercat.
Ara en parlarem, sí. I un altre cas que a mi també m'ha cridat l'atenció és el Milan, pel nivell dels noms, perquè són noms coneguts, com el de João Félix, que ha arribat cedit pel Chelsea, Santiago Jiménez, que és aquest davanter mexicà del Feyenoord, que aquest l'han pagat a 32 milions d'euros, Kyle Walker, ja sabem que fa unes setmanes que va aterrar del City, o Emerson Royal, el nostre amic Emerson Royal, lateral dret... brasiler, que va estar al Barça...
Va arribar a jugar a la Lliga i justament abans de tancar el mercat d'estiu va marxar. Jo crec que va ser titular algun partit amb el Barça a la Lliga.
Ha arribat també per ben poc preu. Crec que s'ha dit, o en tot cas per molt poca. I la petició del director del programa, l'Aston Villa, que també ha fet moltes incorporacions. Marcus Rashford, s'ha dit pel United. Marco Asensio, que hi ha arribat... també s'ha dit Malen, el jugador del Dortmund, o Di Sassi, el del Chelsea.
Malen ja va jugar a la Premier la setmana passada.
Bé, només com apuntàvem, només en poden inscriure 3. Per tant, João Félix, Santiago Jiménez... João Félix, Marco Asensio, Rashford... o Malen, parlava del Milan abans. O Di Sassi.
Em fixo en el Vila, no perquè tingui accions del Vila, sinó perquè és un dels equips que estan a vuitens de final de la Champions. I que
podria creuar-se amb el Barça.
Per exemple. I jo crec que s'ha reforçat molt bé. I no, vaja, clar, com que va notar el colombià per 70...
Sí, però no s'ho han gastat tot, eh?
La majoria són cedits.
Són
noms que no estaven funcionant als seus equips i com que Emery té aquesta fama de recuperar jugadors que han perdut al nord, doncs potser si n'hi surten bé un parell d'aquests 5, doncs tot això que tens, perquè els que han marxat, la veritat.
Emery i Monchi, que també...
Sí, però
bon
Monchi és el cervell gris, diguéssim, però el que té fama de recuperar jugadors que han perdut la inspiració és...
Ara el Bernat parlava dels noms que han entrat. però avui veia un tuit d'aquests anglesos que feia la comparació i ha sigut fitxa per fitxa.
Sí, sí, sí. El Vila.
Posició al Vila, sí. I, amb nom, i jo crec que pels noms que
han millorat,
que deien, era una millor gestió.
Vinga, i una última pregunta. A veure si sabeu quan s'ha gastat la Lliga Espanyola en tot el mercat d'hivern.
Crec que és la setzena lliga.
Sí, lo del Betis i una mica més.
Setzena,
26 milions d'euros. La meitat, total, la meitat al Betis, 13 per el Cucho Hernández, aquell jugador colombià que ha vingut d'Estats Units.
Que va trupar a l'Òscar, crec.
Sí.
I que no és una bona notícia per Vitor Roque.
No, gens.
Que va ser MVP a la MLS, crec, fa 2 anys, que van guanyar la MLS. I aquest any també estava nominat...
Amb el Columbus. Aquí. Doncs 26 milions, que com ens diu l'Anaïs, situa la Lliga Espanyola la setzena lliga del món que més ha gastat, per sota, evidentment, de totes les grans lligues europees, però també per sota, per exemple, de la Lliga Turca, de la Russa, de la Belga, o de les segones divisions d'Alemanya i d'Anglaterra.
Sí, sí, això no és la primera vegada que passa.
O fins i tot de la MLS, de la mexicana, del torneo d'apertura...
Perquè és que així com pots competir si la resta de lligues es van...
Ahir a la gala de Mundo Deportivo ho parlàvem amb gent del Barça, que et deia això, dius que parlem amb altres clubs que et diuen que és que no poden gastar ni un milió d'euros, però pel tema de fair play...
altres i el Barça...
No, i el Barça, no ha pogut ni fitxar però... o incorporar un cedit com Rashford.
Aquesta operació del Nico l'arriben a fer una setmana abans i potser el Barça fitxa.
Ja. Bé, sí, amb aquests 13, sí podia haver fitxat alguna cosa. Però també és cert que aquest mercat d'hivern ara ha canviat, però abans, el mercat d'hivern, només hi anaves si havies fet molt malament les coses a l'estiu, si tenies necessitat. És veritat que ara cada cop hi ha més moviment al mercat d'hivern.
Es feien fitxatges cars,
El Barça va arribar a fitxar els De Boer en un mercat d'hivern.
I Coutinho no va arribar a un mercat d'hivern, només. El fitxatge més car de la història del Barça.
Sí. I millor que ens l'haguéssim estalviat. I
Ferran Torres no va arribar...
Perquè el Barça en aquell mercat d'hivern fitxa 4 jugadors, però perquè allà... Perquè estaves en una situació molt crítica.
Però és que ara, encara que estiguessis en una situació...
No pots.
És que tampoc podries, ni tu ni ningú. Llavors, quan escoltes que el City ha invertit 212 milions d'euros en un mercat d'hivern, dius, ostres, és que... Què ha de passar?
500 milions, la Premier, com és habitual. La segona ja és la sèrie A, que ha recuperat una mica el pols.
Està recuperant, sí. A base de vendre's els clubs a magnats d'aquí
i
d'allà.
I del mercat espanyol, a mi m'ha cridat l'atenció que Carles Alanyà, un altre ex-blaugrana, l'han enviat cedit a l'Alavés, a veure si té més sort que el Getafe.
Molt bé, igual juguen una mica més a futbol i tot. Bernat, gràcies.
Vinga, vosaltres.
Una pausa i ja no us faig esperar més. Escoltarem Carleto i parlarem d'arbitratge, una disciplina que ens entusiasma. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Algunes persones pensaven que era impossible viure la sensació de conduir un SUV sense un SUV i va arribar l'Audi A3 All Street, un crossover únic. Pensaven que s'havia de triar entre elèctric o de combustió i va arribar l'A3 Sportback TFSI híbrid endollable amb una autonomia elèctrica de fins a 142 quilòmetres. No creus que és el moment de triar pensar com mai? Gama Audi A3 des de 220 euros al mes amb visa i renting a 36 mesos. Entrada 9.203 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de març. Consulta les condicions a Audi.es.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis que el nou Cupra Formentor serà teu per 29.990 euros. El que tu sents es diu obsessió. BBP recomanat a Península i Balears si es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
M'encanta el picant.
Busquem el restaurant més picant del Baix Llobregat.
Aquesta sembla la xunga, no?
No, este és más picante.
Jo vull que la teva cara i les teves ulleres tinguin el mateix to.
Un got de llet, sisplau.
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Estàs preparat per rebre visitants molestos?
Has tingut o tens una plaga a casa?
Aquest dimecres obrim consultori de plagues al matí de Catalunya Ràdio.
En parlarem amb Andreu García, vicepresident i portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, que ens donarà les claus per evitar que casa nostra es converteixi en un refugi per als insectes o rosegadors.
Has tingut o tens una plaga a casa? Explica'ns el teu cas o els teus dubtes al nostre WhatsApp. 636 36 06 09.
T'escoltem.
Aquest dimecres al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada cultura té les seves pròpies peculiaritats.
Crec que sé el que estàs pensant si em mires.
Jo sempre procuro fer dir dois i fer riure.
Aquestes peculiaritats influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Va, que ens divertirem.
La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant.
Jo sóc molt partidari de primer follem i entenguem-nos al llit.
Jo també.
La República del Mediterrani, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sis minuts i les vuit. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Madrid juga demà contra el Leganés, partit de Copa de quarta final de la Copa del Rei, i avui ha comparegut Ancelotti, a qui, evidentment, menys del Leganés, li han preguntat de tot.
I, evidentment, li han preguntat diverses vegades sobre la carta del Madrid queixant-se dels arbitratges que reben a la Lliga. Ancelotti no ha baixat el fang, no s'ha posat a l'alçada del que diu la carta, però sí que ha donat suport a les queixes del club.
Ha passat algo que inexplicable, hablando sobretot de la integritat dels futbolistes, lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto. Pedimos explicación de lo que ha pasado, porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista.
Doncs això és el que deia Ancelotti d'aquesta queixa. Ell ho porta més al vessant esportiu, no? A que s'ha de cuidar els futbolistes o protegir.
El seu missatge és pràcticament el mateix, si no el mateix, de dissabte a la nit després del partit. Avui ha fet veure que se sumava al contingut de la carta que va fer pública ahir al Madrid. És evident que tenen arguments completament diferents i que Ancelotti no va ni de bon tros tan enllà com va anar la Junta Directiva del Madrid, que era qui firmava la carta d'ahir. A part d'això, se li ha girat més feina perquè li ha caigut una altra defensa.
Sí, Alaba és baixa, té una lesió muscular. La consideren normal, perquè recordem que està molt de temps sense jugar i, per tant, ja solen passar aquestes lesions. De fet, havia de ser titular demà en aquest partit de cara a agafar minuts i de veure com estava per les eliminatòries de Champions, però no podrà jugar i haurà d'estar unes setmanes de baixa. A més, també té les baixes a Madrid de Rüdiger i Militao, per tant, problemes a l'eix de la defensa, i ha explicat Ancelotti que tampoc jugarà amb Bellingham i Mbappé demà, però que Vinícius sí que estarà a punt.
Mbappé, per cert, relacionat amb l'entrada de Romero, que, vaja, és una entrada duríssima, per mi vermella, ja ho vam comentar ahir, però no sé, és sorprenent que amb l'impacte que va rebre Mbappé sigui baixa pel
partit. Parlant d'un hematoma.
Ja, sí, és un cop, cop, si no dic que no. Per cert, ja que hi som avui, després escoltarem el balanç de mercat que ha fet avui l'Espanyol, però evidentment en aquest acte també se'ls ha preguntat als dirigents blanquiblaus per com veuen les queixes i en general la reacció del Madrid a l'arbitratge de dissabte.
Sí, en aquest cas qui ha contestat és el conseller delegat del club, Mao Ye, que ha assegurat el que a ell li preocupa són les amenaces que està rebent el jugador, que està rebent Carlos Romero després d'aquest partit contra el Madrid, i no pas les queixes del club blanc sobre l'arbitratge.
La verdad es que no he leído la carta. A mí me preocupa el Español, la competición y la temporada. Y adicionalmente sí que me preocuparía de este caso concreto las amenazas que está recibiendo nuestro jugador, Romero. Nosotros daremos toda defensa al jugador, desde el Departamento de Seguridad y Comunicación daremos cobertura, por supuesto.
Doncs tothom mira pels danys propis, lògicament, en el cas de l'Espanyol. Té sentit perquè Romero ja ho va explicar diumenge al Tot Gira, està rebent una onada d'insults i amenaces a xarxes, que jo la veritat és que encara entenc menys que el que està fent el Madrid, perquè és una entrada lletja, però com se n'han vist 80.000 en la història del futbol. En fi, ara que ja hem escoltat Ancelotti fer aquest sí però no amb la carta que va publicar ahir al seu club, com veieu l'actuació del Madrid en tot aquest
serial? Jo, sincerament, una pissada fora de test.
Del Madrid.
Del Madrid. Si tots els clubs, els que els ha perjudicat un arbitratge contra el Madrid, que s'han fet una carta, hores d'ara probablement podria estar empaperat tot l'estadio Santiago Bernabéu en cartes i el sostre retràctil per les dues cares. Això només comptant els anys que va jugar Casemiro al Madrid. Si tires enrere i penses en entrades catastròfiques que feien cada partit i no passava res, Camacho, De Felipe o Benito, també podrien asfaltar amb cartes dels clubs perjudicats, de la Cibeles al Bernabéu, tota la castellana, només amb els segells. Jo crec que fa dies que el Madrid està en campanya contra els àrbitres. Bueno, ja es veu a la tele que tenen el club. L'altre dia vam saber que Florentino havia parlat amb el president de la federació queixant-se dels títols que ha perdut el Madrid per errors arbitrals. No se sap res de què digués dels que ha guanyat per culpa dels errors arbitratges.
Més que queixant-se, pressionant-lo obertament.
I també sabem que ho van explicar el president de la Lliga, que quan hi havia el Rubiales també es va queixar del VAR perquè canviés la política, una política que fins ara aquesta temporada no li donava valent perquè li han pitat 10 penals a favor, suposo que ho eren tots perquè ho ha validat el VAR, però també tampoc li han pitat cap en contra. De manera que no sé què dir-te, jo crec que el Madrid s'està comportant com un equip petit que juga contra el Madrid. Amb la diferència que els petits ni es queixen, i el Madrid, com que és el Madrid, té la facultat de poder-se queixar, tenir els millors els altaveus del país i generar un estat de tensió a la vigília del derbi contra l'Atlético.
És que...
I amb una situació a la plantilla, amb la lesió ara de Àlava afegida a la de Rüdiger l'altre dia, que mentre parlem dels àrbits, ells